matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Visca el poble i visca la terra.
I visca la terra.
I us ho diem cada divendres, i visca la terra, i tenim molta feina per salvar-la i per poder-ho continuar dient. Com sabeu, hem de reduir a marxes forçades les emissions de gasos d'efecte hivernacle per complir l'acord de París. Us ho estem dient des del divendres que vam començar la temporada d'aquesta secció. I l'any que ve ha de ser el pic d'emissions. Cap al 2030 s'han d'haver reduït un 50% a escala mundial. Hem de deixar de dependre dels combustibles fòssils i hem d'apostar per energies renovables com són l'eòlica, la hidràulica, l'energia solar. Especialment aquesta última, perquè és abundant i és neta. Una sola dada us donem, us dono jo, perquè ara us en donaran moltes dades, eh? En una hora, el Sol envia a la Terra l'energia que la humanitat fa servir en un any. El problema és, com la podem fer servir, aquesta energia? Com la podem aprofitar? No en sabem prou. Hem de poder-la guardar i fer-la servir com a combustible. Podem imitar les plantes i fer servir l'energia solar i el CO2 per crear combustibles o productes químics nets que ens permetin reduir la dependència dels combustibles fòssils? Veurem cotxes amb aquests combustibles? Avui, a l'Ivisca la Terra, posem en valor la feina de la investigació per combatre el canvi climàtic. I per això hem convocat aquí en Julio Lloret Fillol. Ell és doctor en química i professor d'investigació de l'ICREA, de l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i de l'Institut Català d'Investigació Química. Julio, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Com estàs?
Muy bien.
Em anàveu mirant mentre llegia la introducció que m'ha preparat el Quim Olivares, perquè ja us podeu imaginar que jo d'aquestes coses no hi entenc massa, i està mirant-vos de reull a tu i a l'Elisabet Romero, que és doctora en química i investigadora de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona, de l'ICIC. Molt bon dia.
Bon dia.
I pensava, hem dit alguna cosa que no era correcta? No?
No.
Tot perfecte.
Ara tot bé. Molt bé. Jo aquest matí, quan pensava com afrontaríem aquest i visca la terra d'avui, pensava, els hi diré, poseu-vos a la pell d'uns nens de 4 o 5 anys que els expliquen la fotosíntesi a l'escola de les plantes, i ara intenteu traduir el que estem investigant o el que necessitem investigar per poder fer aquesta energia neta que dèiem. Julio, com ho faries? Com li explicaries a un nen de 4 anys?
Bueno, creo que la forma más fácil es decir que vamos a intentar imitar a las plantas. Bueno, en realidad queremos mejorar la eficiencia de las plantas. ¿Vale? Entonces, en las plantas, básicamente lo que están haciendo en las hojas, absorber la luz solar,
¿sí?
¿Vale? Y a partir de esta luz solar, del agua y del CO2, lo transforman en los productos que utilizan las plantas para sobrevivir.
Per créixer.
Para crecer.
Entonces, ellas utilizan, las plantas utilizan el sol, l'aigua i el CO2.
Exacto.
Amb aquests tres elements fan la fotosíntesi. I nosaltres hem de ser capaços de fer el mateix a efectes globals, diguéssim, no?
Exacto.
Això deu ser molt difícil, no? A veure, explica'm una mica, Elisabet, com es pot fer que això sigui possible?
Vale, sí. La idea és agafar aquests conceptes,
aquests tres elements.
Exacte, aquests tres elements. Nosaltres coneixem com funciona la fotosíntesi, els mecanismes, tenim un coneixement bastant avançat. Llavors ara estem en un nivell en què podem aplicar-ho a un sistema artificial. Llavors, clar, aquí ve la complicació. Vale, la fotosíntesi fa servir dos elements bàsics, que són les molècules que absorbeixen la llum, que són la clorofila, i unes proteïnes. Les proteïnes el que fan és una matriu que agafa i posa les molècules en el lloc que han d'estar.
Les endreça bé.
Exacte. Exacte. I modifica també les seves propietats. Llavors, perquè les molècules absorbeixin energia, això és una propietat intrínseca de les molècules. Ara, el que hem de fer és transferir l'energia de molècula a molècula, i després hem d'arribar a el que es diu la separació de càrrega. Hem de crear una càrrega positiva i una càrrega negativa. Vale? Aquest és el primer pas en la conversió d'energia solar a energia electroquímica a la fotosíntesi.
D'acord. Pareu, ara, pareu atenció, no us abordarem, els oients, no estarem atabalant-vos amb moltes dades, però és perquè entengueu l'abast que pot tenir aquesta recerca. Ells dos treballen en un projecte europeu des de l'any 2016 per crear una mena de fotosíntesi artificial per convertir, com us estan explicant, aquesta energia del sol, que és la que infrautilitzem més, aquest és el drama, que la infrautilitzem per generar combustibles nets. Per ara, el que heu aconseguit és crear al laboratori de l'ICIC un prototipus que funciona. però no fa tot el cicle encara, no? Julio?
Sí, bueno, tenemos un prototipo que es funcional, ¿vale? Somos capaces de absorber la luz.
Sí, esteu absorbint la llum del sol, sí.
Generar una diferencia de cargas, básicamente como las placas fotovoltaicas.
¿Sí?
Entonces es una forma fácil de saber un poquito lo que estamos haciendo, de entenderlo. Y cuando tenemos esto creado, ahora podemos hacer reacciones químicas. Para esto necesitamos unos catalizadores. El tipo de, y ahí entramos un poco en una parte técnica. El catalizador básicamente lo que va a hacer es nos va a ayudar a transformar las moléculas. Es como una máquina molecular pequeñita que es capaz de romper y reformar las moléculas.
És a dir, a veure, jo vaig traduint, eh? Un catalitzador seria un instrument per on li entra l'energia solar i aquí dins és quan l'heu de transformar, per entendre'ns. A dins del catalitzador l'utilitzeu per transformar-ho.
Exacte.
I això és el que no tenim perfeccionat encara.
Exacto. Tenemos muchas de las partes, sabemos cómo funcionan y ahora lo que estamos haciendo es ensamblarlas, los mejores constituyentes que conocemos para que pueda hacer todo el proceso.
Llavors, perquè la gent ens vagi seguint bé, i jo la primera, eh? Aquest procés per generar aquesta energia neta ens ha de dur en el futur a poder substituir els combustibles fòssils, que és el que ens està arruïnant el planeta, no? Per entendre'ns, i el sistema. Combustibles fòssils, la dependència, escolteu.
Són recursos d'energia no renovables que requereixen milions d'anys per la seva formació natural. A causa del seu alt poder calorífic, han permès el creixement econòmic i demogràfic lligat a la revolució industrial del segle XIX. El petroli, d'on surt la gasolina, el gasoil o el querosè dels avions, el carbó i el gas natural són recursos limitats. A més, el seu ús massiu ha portat a l'escalfament global i a la contaminació de l'aire. Aquí la química pot jugar un rol vital en la recerca d'alternatives sostenibles als combustibles fòssils.
Per tant, Julio i Elisabet, ens podem imaginar en un futur que tindrem cotxes, avions, treballant amb energia solar?
Sí.
Sí, definitivament sí.
Definitivament sí. És a dir, ara que ens estem habituant, i jo crec que hem aconseguit ja que una part de la nostra societat digui energia elèctrica millor que combustible fòssil, és a dir, estem com transformant mentalment, ara hem de dir-li a la gent que esteu treballant perquè l'energia solar, que és la més neta i de la que en tenim més, perquè aquí està el sol donant-nos cada dia tota aquesta energia que no utilitzem, sigui la substituta i, per tant, això contribueixi a protegir el planeta, no?
Sí, yo puntualizaría aquí una cosa, y en principio hablaría de energías renovables. También la energía solar, también la eólica,
el vent.
Es muy útil. Y al final lo que necesitamos para hacer química nueva es a partir de la electricidad, básicamente. Necesitamos una diferencia, una corriente eléctrica. Y a partir de esta corriente eléctrica podemos hacer transformaciones químicas. Esa es, básicamente es la base.
¿Els catalitzadors també són nets? Els catalitzadors que necessiteu per treballar aquesta fotosíntesi artificial també són nets?
Sí, ha de ser tot net. Sí, sí, sí.
Sí? Feu cara de què m'està preguntant? O estic preguntant un disbarat?
No, a veure, sí que contenen metalls, però es fan servir metalls que són abundants i que no són contaminants.
Això que estan explicant l'Elisabet i el Julio és un projecte d'ampli abast. No són ells dos tancats en un laboratori amb els seus companys tancats. No, no, estem parlant d'un projecte en el que estan implicats un munt de països. Escolta,
és un equip multidisciplinar de 7 universitats. La de Lovaina, a Flandes, la Universitat de Turku, a Finlàndia, la de Ciència i Tecnologia de Noruega, l'Imperial College de Londres, la Universitat d'Uppsala, a Suècia, la de Varsovia i la de Leiden, a Holanda. També hi ha centres tecnològics de recerca d'Alemanya, Holanda, Itàlia, França, Suïssa o Txèquia, a banda de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona i l'IMDEA de Madrid. També hi ha implicades multinacionals com Engie o Siemens.
Julio i Elisabet, això vol dir que és estratègic a nivell de recerca mundial, no?, aquest projecte?
Sí, o sea, hay iniciativas equivalentes en Estados Unidos, en Japón, en Asia, y aquí en Europa se está moviendo ahora esta iniciativa que es Sunrise. En principio, esta iniciativa lo que pretende es una hoja de ruta para ver qué es lo que tenemos que hacer para que 5 o 10 años empezar a tener prototipos que sean capaces de sintetizar de forma sostenible combustibles.
Fan ulleres tots dos. Vull dir, fan cara de treballar molt, Elisabet i Julio. Tots els projectes internacionalment finançats tenen uns terminis i, per tant, us poseu unes fases de resultats, no, Elisabet? En quina fase esteu ara?
Sí, bueno, jo ara mateix estic començant, porto un any i mig en la meva posició, L'any passat vaig aconseguir un ajut europeu de la... de la Comissió Europea, sí. L'Starting Grant, que es diu, que és un dels ajuts més prestigiosos que es poden donar, i bueno, amb això dona el finançament suficient per poder dur a terme les investigacions.
Està ben finançat, això, Julio? Aquesta
recerca? Se podria
financiar
mejor.
Sí?
Sí.
És a dir, realment, quan li enviem el missatge a la gent, nosaltres aquí explicant l'acord de París, la cimera de l'altre dia, els mals resultats que va tenir, perquè no sembla que hi hagi prou consens global, un pensa, home, però els investigadors deuen estar aquesta vegada treballant amb dotació econòmica per solucionar-nos el tema a la llarga, no?
Bueno, a veure, la idea aquesta de Sunrise és aconseguir aquesta financiació. O sigui, aquí aquest repte que tenim és tan gran que necessitem col·laboració de molts àmbits. Tenim la física, la química, la biologia, l'enginyeria, ciències socials, necessitem la implicació també de la classe política, la implicació de la societat. Llavors, clar, necessitem abordar aquest problema des de moltes perspectives. Uh-huh. Per això necessitem el finançament.
Julio, al final aquí darrere hi deu haver interessos de tot ordre, eh? Perquè darrere del negoci de les energies no renovables hi ha la pressió per dir no cal que correu gaire, eh? Que jo estic viu i vull fer negoci encara, no? És a dir, aquesta pressió la noteu perquè el finançament no és el que hauria, o senzillament vosaltres treballeu per les futures generacions i això no repercuteix?
Nosotros trabajamos al final por el amor de trabajar para la ciencia. Entonces esto significa que estamos muy, muy lejos de lo que es la aplicación en realidad.
Si no, d'això que estàs fent tu, Julio, jo no veuré res pràctic?
Possiblemente no.
Va.
Possiblemente veràs...
Que res, per no tenir pressa en quedar-me molt temps aquí. Vull dir, si puc morir sense veure el que tu faràs, no? O el que vosaltres esteu investigant.
O sea, nosotros al final lo que hacemos es un granito de información, un granito de arena dentro de lo que es una montaña entera. Entonces, tienes que entender la ciencia de hoy en día. Si son equipos multidisciplinares, cada uno tiene un rol diferente. Nuestro rol es ciencia básica. Es entender mejor cómo funcionan las cosas. Luego, este conocimiento habrá otra gente que lo utilizará para hacer dispositivos prácticos. Però si no tens el conocimiento base no pots fer el dispositiu pràctic.
Però a veure, si l'altre dia en un espai que tenim que es diu El Galliner, l'Àlex Gorina ens deia que a les pel·lícules s'han vist imatges de coses fa 40 anys que després han sigut realitat, les tauletes. Em sembla que parlàvem de 2001, Odissea a l'espai, si no m'equivoco, i una tauleta damunt d'una seqüència que ara sí que la veiem. Vosaltres segur que esteu treballant amb l'imaginari de dir... Nosaltres treballem perquè d'aquí 40 anys, què passi? Quins artilugis quotidians que fem servir ara amb energies renovables, a part del transport, altres coses, no?
Sí, clar,
al final... Per exemple, el foc amb el que cuinem.
Bueno, esto sería posiblemente electricidad, ¿no? Lo cambiaremos por electricidad. Y creo que aquí la base principal es que estas tecnologías que están relacionadas con la energía... se van a producir a gran escala. Entonces, no tengo claro que esto nos vaya a cambiar los electrodomésticos o la forma en que vivimos habitualmente. Lo que sí que va a cambiar es de dónde producimos los combustibles. O los extraemos de la Tierra o los fabricamos de forma sintética a partir de CO2 de la atmósfera. Lo cual es muy, muy ventajoso porque no estamos emitiendo nuevas emisiones de CO2. Cogemos el CO2, lo almacenamos, lo transportamos, lo utilizamos cuando queremos y luego... con la energía que hemos obtenido nos transportamos o hacemos trabajo, lo que sea. Y el CO2 que sale a la atmósfera es el mismo que hemos cogido al principio, con lo cual es neutro en CO2.
Elisabet, suposo que seguíeu amb molta atenció què passava a Nova York, aquesta última cimera. Hi havia com una mica de desori. Sempre allà sentim el discurs polític i el discurs social o d'activisme, però els científics us conviden en aquests... en aquests espais a parlar amb els polítics perquè tinguin clares quines són les prioritats, no?
No.
No. O sigui, això ho trobeu a faltar, no?
Sí, sí, això seria molt necessari. Sí, sí, perquè és que som nosaltres els que si podem dir en quin punt estem i què és el que realment necessitem per avançar.
Quina quantitat de milions d'euros estan destinats a la investigació de la fotosíntesi artificial per convertir-la en energia en aquests moments, a nivell d'aquest projecte vostre?
Bueno, el projecte ALIF són 8 milions a nivell europeu. 8 milions.
Sí. No es mole.
No es mucho, la verdad es que es muy poco. Comparado con otros, con Estados Unidos, por ejemplo, es muy poco en realidad.
¿Estados Unidos está invirtiendo más en eso?
Muchísimo más.
Pues sí que lo tenemos fatal, ¿no?
Sí, sí.
Porque semblaría que la Unión Europea está más concienciada, ¿no? des del punt de vista mediambiental?
No lo
sembla.
Podría decir.
No ho pot dir a nivell d'investigació, no?
No lo podría decir mejor que lo has dicho tú.
Bueno, ara ho veurem, no? Perquè això del Sunrise és una iniciativa per... que s'està fent encara, o sigui, ha rebut el projecte, ha sigut escollit entre varis, són 6 ara, que tenen una financiació d'un milió per en un any preparar la proposta. Vale? Llavors, si aquesta proposta s'accepta, sí que hi haurà bastants diners.
Més diners.
Sí.
Avui, aquí, a l'Ibisca la Terra, també volem presentar-vos un altre projecte per combatre tot el canvi climàtic i tot això que estem dient en el camp de l'alimentació. I aquí sí que interveniu vosaltres, els que ens esteu sentint directament. És a dir, una cosa són la feina que fan els investigadors, i avui l'Elisabet i el Julio us ho estan explicant. Escolta, hi ha gent que ens diu on podem entendre millor tot això de la fotosíntesi. Fora de micròfon, l'Elisabet m'estava comentant que aquest cap de setmana, si teniu interès en saber com estan investigant els nostres investigadors tota aquesta qüestió del rendiment de la llum solar, convertir-la en energia, poden trobar-vos a on?
Sí, ens poden trobar a la Fira d'Economia Circular, que tindrà lloc a la nau Bòstic al barri de la Sagrera.
Sí.
Hi haurà un stand de l'ICIC que tindrà informació sobre Sunrise, Alif, sobre la fotosíntesi artificial i sobre l'economia circular.
Jo us vull agrair a tots dos, Julio i Elisabet, perquè els científics no us agrada... No és que no us agradi, és que no és la vostra... O sigui, vosaltres investigueu per investigar, no per explicar-nos-ho a nosaltres, però al final nosaltres necessitem que ens ajudeu a explicar-ho, no? Vull dir que és un exercici... Si no ho expliquem, la gent es pensa que vosaltres no esteu treballant.
Sí, no, bueno, la didàctica i intentar explicar a todo el mundo lo que hacemos es muy importante, estamos muy concienciados.
L'Elisabet i el Julio, que avui han fet un esforç, és un tema complex, però no volíem deixar de compartir-lo amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per ser el matí a Catalunya Ràdio avui a l'Elisca la Terra. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa per la publicitat, per fer-los un petó i agrair-los que hagin estat aquí, i en Tomàs Molina amb les seves respostes a les vostres consultes. El temps a la carta, 93 201 74 74. Visca el poble!